migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a l'època de la pandèmia. Posaré sobre la taula unes xifres que fan mal i que inevitablement les hem d'agafar com a referència. No? Les residències per gent gran, a data del 31 d'octubre del 2021, van tenir més de 30.680 morts a causa de la Covid-19. Això és la responsabilitat principal. Madrid, la comunitat de Madrid, va ser la regió més afectada, unes 6.300 morts, 370 morts, i després Catalunya, amb 5.600. De fet, a dia d'avui, després de 3 anys d'aquest confinament per Covid, no hi ha hagut cap condemna, cap res, absolutament res. De fet, la Plataforma per la Dignitat de les Persones, per les persones majors, persones grans, no?, a les residències, doncs, es va concentrar precisament fa uns dies d'abans d'uns jutjats allà a Madrid, doncs, per protestar precisament per això, no? Mirem la radiografia ara, any 2023. El cas és que hi ha una dada preocupant, perquè la mortalitat a les residències està pujant. I puja, i molt. Puja, i molt. De fet, l'esperança de vida a les residències catalanes ha caigut en picat a la darrera dècada, en aquest cas. No? Ja no parlem de darrer any, en la darrera dècada. Els darrers 5 anys de mitjana, dels 5 anys de mitjana, va menys d'un any i mig des del moment de l'ingrés. És a dir, quan una persona ingressa, doncs tenia uns 5 anys de mitjana de vida, i ara ha baixat fins a l'any i mig. Què està passant? Doncs hi ha un anàlisi principal que és molt clar, que és molt clar, i és un major suport a la dependència. Hi ha una davallada del major suport a la dependència, com atenció domiciliar a les persones grans, etc., i sobretot l'atenció mèdica. Estem parlant de que ja quan el concepte de residències comença a estar una mica caduc, fora de terme. Per què dic això? Estic dient això perquè les persones que entren avui en dia, sobretot les persones grans que entren a una residència, ja són persones que tenen malalties, i algunes ja malalties importants, malalties degeneratives, malalties que necessiten una atenció mèdica. Estem parlant que més que una residència, on et cuiden perquè no tens cap cosa greu, estem parlant d'una situació de residències medicalitzades, perquè són persones que necessiten una atenció mèdica i no de tant en tant, sinó pràcticament constantment. Ja no parlem de defectes cognitius, de pèrdua de mama, estem parlant de coses força serioses. I sembla que el model està perdut, completament perdut. Les xifres ho diuen clarament. Estem parlant de 5 anys de mitjana a un any i mig. Està clar, no? Doncs Metges de Catalunya ja ha denunciat tot això, ja ha posat el crit en el cel davant de tot això, d'una qüestió que tampoc ens hem de sorprendre, perquè, escolta, no és que digui, oh, això ho acabem de trobar. No, és una qüestió que ja ho teníem, i que ja es va venir, i que ja fa temps s'està avisant i advertint que cal canviar aquest model. De seguida en parlarem de tot això, però ara, sabeu com tenim el temps? Doncs mira, tenim un temps que només esperem pluges aquesta tarda al Pirineu. Parlem de Vall d'Aran i parlem de la part occidental del Pirineu. Possiblement l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Ripollès. Per aquí seria una zona on ja s'esperen pluges no fortes, febles, durant tota aquesta tarda. La resta, doncs, aquesta tarda esperem un augment de la nuvositat, en tot cas, i les temperatures seran lleugerament més baixes, el litoral es mantindrà, i de cara al nord-est, de cara a la part nord-est de Girona, doncs possiblement augmentaran lleugerament. Aquesta és la previsió, és una època molt de primavera, en tot cas. I el trànsit, actualitzem la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per fer efectiva aquesta actualització de la situació a la xarxa. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara a la C-16 hi ha un carril tallat a Sallent en sentit nord per un incendi d'un autobús. Això provoca un quilòmetre de retenció. A l'AP-7 hi ha un carril tallat a la Granada del Penedès en sentit Martorell per reparació de danys d'un accident d'ahir i a intensitat i a causa d'unes obres i problemes al trànsit. A la C-15 entre la Granada i el Pla del Penedès en tots dos sentits. A la C-37 a Castellfollit del Boix en tots dos sentits i a la C-32 de Premià de Dalt que hi ha en sentit Barcelona. També destacar-vos que la ronda litoral, la B-10 i retencions de Zona Franca Cantunis en sentit Besòs per un vehicle variat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, Mireia. Moltes gràcies. Oye, si te falta energía, si te puede el desánimo, si notas tu cuerpo hinchado o necesitas perder peso, el plan 1-2-3 de Clinitec es la solución rápida y además sin pasar hambre, ¿eh? Vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas y Enriqueta, dietista de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? Feliz mediodía.
Hola, Cruz. Muy bien. Buenos días. Pues vamos a hablar del mejor método para perder peso, el plan 1-2-3, porque nos ayuda, Cruz, a deshacernos de una vez por todas de esa barriguita, de la celulitis, de los michelines. Vamos a perder peso y, sobre todo, vamos a bajar muchísimo volumen porque nos deshinchamos. Yo sé que muchos oyentes de COPE estarán cansados de hacer dietas estrictas y dicen que no funciona nada. Pues la solución, el plan 1-2-3. Y además, no son batidos. Sigues comiendo y en tan solo 3 semanas... Sí, perdemos de 4 a 7 kilos.
Poca broma, ¿eh? De 4 a 7 kilos. El plan 1-2-3, realizado por Laboratorios Clinitec aquí en España, es natural, con registro sanitario y es apto para todos, para hombres, para mujeres. Si eres celíaco, si eres diabético, también. Si eres muy deportista, también. Y lo vas a conseguir en solo 3 semanas. ¿Qué vamos a hacer la primera semana, Enriqueta?
Pues la primera semana vamos a tomar los sobres de limpieza, que son sobres con sabor a piña, que nos ayudan, aparte de hacer limpieza, deshincharnos, evitar retención de líquidos. Y en esta semana bajamos más de 2 kilos y sobre todo bajamos más de 2 centímetros de volumen.
Muy bien, ¿y la segunda semana cómo seguimos?
Pues seguimos con los sobres prebióticos de naranja, que renovamos la flora, que hay que cuidarla, drenamos, desaparece la grasa del vientre y aceleramos el metabolismo y el tránsito y seguimos perdiendo kilos.
Muy bien, ¿y cómo vamos a rematar la tercera semana?
Pues vamos a rematar con estas cápsulas captagrasas que son saciantes, que nos calman la ansiedad y que nos van a atrapar esa grasa localizada para eliminarla, para que sigamos perdiendo peso, sin efecto rebote. Y el resultado, en 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan? ¿Quieres informarte? Pues llámame al teléfono 650-51-52-53. Y no te muevas de tu domicilio porque te lo entregamos por mensajería y sin gastos de envío.
Muy bien, pues ya lo sabes, el plan 1-2-3 es económico, ya lo verás, y vas a bajar de peso y volumen. Vas a recuperar tus niveles de azúcar, la hipertensión se va a regular y el colesterol también. Y Enriqueta, oye, que llega el verano, vamos a poner el té detox. Venga, vamos a poner el gel con rolones adelgazantes, este de doble acción. Venga, vamos a ponerlo con el plan 1-2-3. ¿Qué te parece?
Pues me parece, ya sabes que todo lo que me pidas voy a decirte que sí, ¿eh?
Hombre, no me digas eso, no me tientes.
Bueno, es que tenemos unos oyentes de COPE que, bueno, se merecen lo mejor. El mejor plan de pérdida de peso y la mejor promoción. Gratis con el plan, este gel termorreductor que lleva rolón incorporado, Cruz, cada día un masaje, pues para quemar centímetros, para quemar grasa, para drenar. Y llevar el rolón, que es fácil de aplicar, pero también vamos a poner las infusiones detox que nos ayudan a seguir depurando. Así que vamos a dar el teléfono para que llamen.
Venga.
650-51-52-53.
650-51-52-53, y ya puedes disfrutar de esta oferta que te está comentando Enriqueta para COPE Cataluña, el gel termo de reductor adelgazante con el té detox gratis, incluido con tu plan 1-2-3. Eso sí, solo tienes que llamar a ese teléfono, 650-51-52-53, 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo ese equipo pues, para atenderte, informarte, lo que te haga falta, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets, molt gran, patunets,
adéu. I de seguida parlarem d'aquesta preocupació per aquest augment de mortalitat a la residència, ho parlarem i tractarem el tema d'entrar amb el Joan Gual. Joan, com estàs? Bon migdia, benvingut.
Bon migdia, molt bé, moltes gràcies.
De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás... tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo.
És que des que va començar la pandèmia la situació a les residències doncs, s'ha complicat, eh? S'ha complicat perquè el nivell de mortalitat es va disparar ja durant... És igual, no cal. Ja he dit abans les xifres, no les tornaré a repetir perquè també és un malson del que intenteu recuperar-nos, però va ser un cop d'aquells greus, profuns. No hi ha cap condemna, no hi ha unes responsabilitats clares sobre el que va passar a les residències i allò va ser terrorífic. Terrorífic. El cas és que avui, tal com estàvem explicant, l'esperança de vida a les residències està baixant i molt. Abans parlàvem dels 5 anys de mitjana, des de que una persona entrava a una residència, fins a un any i mig. I això ha posat en alerta doncs, els metges. Joan Gual.
Sí, o sigui, diem que la residència, o sigui, la situació de la residència s'ha complicat molt, no només per les mesures que es van aplicar durant aquesta pandèmia que va ser el 2020, sinó perquè de sobte des de les mateixes residències es va veure que es necessitava molt més personal sanitari per atendre persones envellides que cada vegada tenien perfils molt més complexos.
Que comenten els sindicats de metges de Catalunya, per exemple, parlar de tot això.
Clar, diuen que cal augmentar la plantilla no només per poder atendre aquestes condicions necessàries que, o sigui, la demanda que hi hagi, sinó també per poder cobrir l'assistència residències geriàtriques, sí. On cada vegada més les persones ingressades tenen una edat més avançada i tenen una salut molt més fràgil.
Clar, estem parlant de que és una residència medicalitzada, és possiblement el punt de què. Però parlem de dades, Joan.
Sí, parlem de dades com sempre i tal com diu l'Associació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis de l'Atenció a la Dependència, com tu has dit també, l'esperança de vida a les residències catalanes ha caigut en picat a la darrera dècada dels 5 anys de mitjana a menys d'un any i mig des del moment de l'ingrés. Què vol dir això? Que fa 10 anys, de mitjana, una persona es passava 5 anys a la residència fins que arribava la seva mort o finalment sortia a la residència i ara, en canvi, és menys d'un any i mig.
I per què està passant tot això?
Aquesta davallada s'atribueix a un major suport a la dependència. Com que l'atenció domiciliària és molt bona al nostre país i tenim la sort, fa que les persones que ho necessitin no vagin a la residència fins que no tenen un major grau de deteriorament. Llavors, per exemple, tenim el 2019, que era abans de la pandèmia, per tant, ja veiem que hi havia un problema abans de la pandèmia, un 89% de persones que vivien en residències catalanes, entraven dins del grup de la màxima complexitat clínica i d'alt risc i, per tant, necessitaven molt més suport de sanitaris que no hi eren a les residències.
Clar, llavors necessiten més personal, en tot cas, no?
Clar, necessiten molt més personal per l'alta complexitat, com he dit, que tenen els pacients i que també cal comentar, que això és bastant greu, la ràtio que hi ha de metge per cada 400... O sigui, és un metge cada 450 ja. Pacients. Això es va acordar l'any 2020 i això fa que acabi sent insuficient i es demani ajuda per tal de tractar amb totes les carències que hi ha i una de les denúncies que també fa el sindicat de metges, com he comentat abans.
És un greu què, però que no ve d'ara. Això és una qüestió que ja fa temps que estem parlant, fins i tot abans de la pandèmia ja en parlàvem de tot això. El que passa és que la pandèmia ens va deixar tots amb el cul en l'aire en aquest tema, totalment, en tot cas. Llavors, solucions. Quines solucions podria haver?
El que es demana per part dels sindicats i per part de les residències és, com sempre, és més inversió econòmica. Si hi ha més inversió econòmica, hi haurà més recursos humans i així es podrà conviure amb aquesta nova situació que hi ha a la residència, que en resum, acaba sent gent més gran, amb pronòstics més greus, que no tenen un suport mèdic necessari i al final acaben o no acudint a les residències o tenint una esperança de vida molt més curta, una vegada són dins, que com hem dit, ha baixat de 5 anys a un any i mig.
El problema és urgent, eh? El problema és absolutament urgent. Urgent perquè, clar, escolteu, vosaltres i jo, i el Joan, encara que li queden molts més anys, ens jubilarem. I segurament necessitarem algun tipus d'ajuda. No voldrem estar a una residència. I el tipus de residència que nosaltres, aquestes generacions, necessitarem seran molt diferents a les que hi ha ara. I és un problema que s'ha d'abordar de forma urgent. Però anem a parlar precisament directament al rovell d'Arou, no? Una persona que té ara mateix doncs, un familiar a una d'aquestes residències, a una residència. Parlem de la seva situació i de tota l'experiència que ha tingut. Es diu Esterita, la tenim al telèfon. Esther, bon dia, benvinguda.
Hola, buenos días.
Esther, bueno, explícanos, ¿cuál es la situación? ¿A qué familiar tienes tú en la residencia?
Bueno, nosotros tenemos a nuestro padre. Nosotros tenemos hace 14 años pasando por residencias y sociosanitarios, y precisamente vivimos un poco el tema de la pandemia en primera mano, ¿no? En la residencia donde estaba mi padre murieron casi el 50% de los residentes. Bueno, nuestro padre, en verdad, antes de la pandemia era una persona muy, muy activa, salía por la mañana, por la tarde, y la pandemia lo que le hizo, pues le degradó psicológicamente en cuanto... Para haceros un ejemplo, nosotros le sacamos el mismo mes de agosto de 2020 y teníamos que dormir con él las dos primeras semanas cogidos de la mano porque pues él se sentía que chillaba, se sentía con miedos, la puerta no podía estar cerrada. O sea, pensar que la epidemia, bueno, la pandemia en las residencias fue muy, muy dura, ¿no? O sea, estar 4 meses metido en una habitación y levantarte solo para al lado de la cama y luego volver a la cama, o sea, muy duro, y ver morir a gente, los auxiliares lo pasaron muy mal y fueron muy pocos los que pudieron sobrevivir. Al final, él lo ha sufrido mucho y hasta este año no hemos notado mejoría en esto. Y eso que somos personas que vamos cada día a verle, que sale, que tiene un poco de vida, ¿no? Imagínate la gente que por desgracia pues no tiene el familiar y no puede salir de la residencia. Entonces se junta un poco todo, lo que os decía, ¿no? Se junta pues la limitación de recursos que tienen las residencias y las gestoras, que yo creo que cada vez es triste, pero son empresas, ¿no?, que buscan un poco el beneficio y que lo que hacen es reducir la inversión en el día a día de los residentes. Y eso es lo que sentimos los familiares, ¿no? Pocos recursos, ya lo sabía. Ahora necesitamos más gente, necesitamos más gerocultores para esta nueva oleada de residentes con grados de dependencia mucho más altos, y se necesitaría pues enfermeros, que a día de hoy es imposible, porque los enfermeros realmente, si tienen un grado de profesionalidad y tal, las residencias pagan muy poco, tanto a los gerocultores, a los profesionales, a los enfermeros, y bueno, pues esto, quieras o no, va perjudicando y va minando la salud física y psicológica de los residentes.
Claro, el problema, o no sé si es el problema, es que a veces, posiblemente, no sé si como familias podéis sentir un poco impotentes ante la situación, ¿no? O sea, no hay otra necesidad, o sea, hay un otro remedio, o sea, es la solución que hay, pero caray, hay una cierta impotencia porque tampoco no sé si se puede hacer toda la fuerza posible para mejorar la situación.
Bueno, yo creo que la fuerza que hacemos los familiares es una fuerza, bueno, yo soy representante de familiares de la residencia donde está mi padre, Fundación Bellaterra de Sagrera, y la realidad es que hay que seguir continuando exigiendo esos servicios mínimos que nosotros creemos y que requieren nuestros familiares. Impotencia máxima, claro, evidentemente, porque al final es un poco pues el que tengas que estar encima de ellos, el que tengas que exigir a veces mínimos. Te hablo de fruta triturada, de tener un psicólogo en la residencia, de poder hacer salidas a la calle, de que tengas un enfermero el fin de semana, de que haya médicos en horarios un poco amplios para que puedan atender a los residentes. O sea, son cosas tan mínimas que a veces te parece increíble que tengas que exigirlas, pero lo que no podemos hacer es no hacerlo.
Pues, Esterita, gracias por habernos explicado tu experiencia y
gracias a vosotros por permitirnos estos minutos.
Un placer, un abrazo muy grande, Esther, cuídate.
Gràcies,
adiós. Adéu, cuida't. És dur tot això, eh? És molt dur, sobretot quan tens això i l'impotència a vegades que és que és molt difícil fer alguna cosa. Bé, parlarem d'una qüestió, mira, una solució. Mira, parlem d'una altra qüestió completament radicalment diferent, perquè si necessites ara mateix diners, diners a l'instant, hi ha la solució per tu. La solució té un nom, Rècord Motor. En Rècord Motor compraràs el teu cotxe al moment, tant és així que en menys de 30 minuts tindràs el diner, els diners al teu compte. Sí, és així, 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com va això? Doncs mira, entres ara mateix a recordmotor.com, record amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. I així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en un temps rècord. Rècord amb cada quilo, rècords. Recordmotor.com, amb cada quilo. Omple el formulari i deixa que els nanos de rècord s'encarreguin d'absolutament de tot. Recordmotor.com. I de seguida actualitzarem titulars aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con tres meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio
trabajo
determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Hora d'actualitzar titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos? Benvingut.
Què tal? Bona tarda, Cruz. Doncs mira, lamentablement hem de tornar a parlar o hem de fer-nos ressò un cop més de la indignació dels usuaris de Rodalies. En aquest cas, els damnificats són els de la R3, afectats per una avaria a la catenària entre Vic i Torelló. Ahir la nit ja s'ha resolt, però està provocant importants retards. Entre els usuaris d'aquesta línia encara recorden que fa un mes es va produir un incendi a la catenària a Manlleu. Va ser una fotografia bastant espectacular d'aquest incendi. El clam entre tots els damnificats és el mateix, el tren ha tornat a fallar i lamentablement falla sempre. Tenim una bona notícia. La Generalitat preveu indemnitzar amb 90 euros els aspirants que van repetir l'oposició del passat mes d'abril.
Home!
Home, més val 90 euros que res, no?
Home, però, clar, perdona.
Van perdre tot el matí, pobra gent.
Home, doncs està bé, no està malament, eh?
Bueno, van ser unes proves que es van fer el dia 1 i el dia 1 de juliol i va haver-hi un enrenou considerable perquè, si us recordeu, doncs, van ser un autèntic fiasc aquelles oposicions. També és un dia important per a molts estudiants. Uns 42.000 alumnes han començat la selectivitat aquest matí entre nervis i també molta confiança. La d'enguany, aquesta selectivitat, té una xifra rècord d'estudiants matriculats. Són 41.000 i és l'última selectivitat amb aquest model. L'any que ve, si no passa res, hi haurà un altre tipus de selectivitat que podria ser ja, segons qui governi, si el govern del Partit Popular, homogènia per tot Espanya. I una última informació. Els jesuïtes recorren al bufet de Roca i Junyent i a una associació externa per investigar els presumptos abusos i mediar amb les víctimes. La Companyia de Jesús descarta presentar-se com a acusació particular en els casos que ja estan judicialitzats.
Gràcies, Carlos.
Doncs vinga, que vagi bé. Adéu.
Que tinguis un bon dia. L'actualitat esportiva, mans i veu de l'Albert Díaz. Albert, com estàs? Benvingut.
Molt bé, senyor Cruz. Què tal vostè? Bona tarda a tothom.
I bé, Messi?
El Barça.
Clar.
A veure, esperi un moment, que posem el termòmetre...
És que porto dos dies fent la mateixa pregunta.
No ho sé. El que crec... Saber-ho no ho sé. Saps allò de la informació o la opinió?
Correcte.
La informació és que no ho sabem. Sí que em quedo amb la informació de potser la persona que més controla la informació del Futbol Club Barcelona, que és Helena Condis, i que ve apostant en base a bones informacions perquè acabarà jugant a l'Inter de Miami. Això és informació. Si vostè em demana la meva opinió, crec que no jugarà al Barça i crec que és bo que no jugui al Barça, perquè segones parts mai van ser bones. Si el Barça ha d'estructurar perquè vulguis o no, et condiciona Leo Messi al futur, tot en base o en part a Leo Messi jugant a Montjuïc. I per què no que torni una temporada per retirar-se quan l'equip, valgui la redundància, torni al nou Camp Nou? I es vagi passejant per tots els estadis i es vagi retirant i acomiadant de...
Perquè és un gran jugador. No és una mala opció.
No és una mala opció. Però s'ha de donar. I després, és que si el Barça no pot inscriure ni Gavi, ni Araujo, ni Íñigo Martínez, ha de poder inscriure Leo Messi, és a dir, con calzador.
Ja.
No ho veig. D'això en parlarem avui a Esports Cope.
Tinc una altra pregunta, també.
Pregunti vostè.
L'altra pregunta és...
Aquí estem per intentar donar resposta a les coses.
Què gran joventut. Què gran joventut de Badalona. Quin gran partit.
Però això més que una pregunta és una...
No és una pregunta.
És una reflexió, no?
És una admiració, bàsicament.
Sí, és un dels arguments de la jornada, el joventut de Badalona, que ha guanyat a Madrid el primer partit de les semifinals del campió d'Europa, el Real Madrid, amb un jugador que ha aparegut en tres partits, que porta tota la temporada al joventut, que es diu Kyle Guy, que és Rafa Blanca tirador, que és d'Indiana, que allò és com el bressol del bàsquet a Badalona, doncs als Estats Units, que el primer partit del playoff va anotar 36 punts, que el segon va anotar 20, que ahir va anotar 30 amb rècord de triples en un playoff. Des de l'era Petrovic no es veia un jugador que anotés 8 o més en dos partits consecutius del playoff, i de moment ha recuperat el factor pista el joventut de Badalona. Posa una mica contra les cordes al Real Madrid. Demà segon partit. Avui arrenca la semi del Barça, eh?
Sí, avui comença,
Barça,
sí.
Unicaja Màlaga a partir de les 9 de la nit.
Veurem què tal està l'argument de tot això, eh? Albert Díaz, escolta, moltíssimes gràcies.
Tinc poc, però és un autèntic plaer compartir micròfon amb vostè.
Igualment, ja saps que sí, eh?
Sí.
Ja saps que sí, eh?
Què posa? Quin full de ruta tenim,
doncs,
ara?
Doncs mira, d'entrada diré que a partir de les 4 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions que ens avançava.
Com és habitual, eh? De dilluns a divendres.
Exacte.
D'altra banda.
A Esports Cope amb el Joan Batllori. I de seguida parlarem amb el Pablo Alborán, que actua al Tarraco Arena l'1 de juliol. Fa gira, comença la seva gira.
M'agrada.
I té tres parades a Catalunya. La primera serà l'1 de juliol al Tarraco Arena, des que en parlarem amb ell, i pararem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. El dia que vostè no faci periodisme, el dia que vostè ja no es dediqui...
Tindreu problema. Continuï.
Vostè i jo tindré, perquè jo no dedico al periodisme, però...
Però vagi, que m'agrada menjar.
Ens podem formar a l'hostaleria que tenim feina segura.
M'agrada menjar i cuinar.
Exacte, doncs mira, és un bon què, eh? Albert, moltes gràcies.
T'escolto, Cruz, gràcies. A tu, que vagi bé.
De seguida parlem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona i parlem amb el Pablo Alborán aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Una història.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Hace unos años decidió volver. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de ser un professional a l'hostaleria, parlem d'una formació hostalera de qualitat de nivell, parlem de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, parlem amb l'Iñaki Gorostiaga, el seu director. Iñaki, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bé, bon dia, com esteu?
Molt bé. Bé, la primera pregunta que et faré, si et sembla, des del teu punt de vista, com està el sector hostaler professional aquí a Barcelona, per exemple?
Bueno, en aquest moment és un moment dolç pel sector, però complicat per trobar professionals. Dolç pel sector perquè podríem dir que el sector turístic està funcionant molt bé, i un dels motius del turisme, a part de la gran ciutat que tenim, és la gastronomia. El que sí que està provocant és que s'estan obrint locals. Indirectament hi ha una demanda sobredimensionada de professionals. Això que provoca, doncs, que a les escoles tinguem una demanda d'alumnes brutal, i per una altra banda jo crec que en ordenar-se això passarà un temps llarg. No és una problemàtica a Barcelona, és una problemàtica en aquest moment, podríem dir, a nivell europeu, a nivell mundial, al nostre sector.
Fins quan està oberta la matrícula a l'ESCOP?
Doncs ara està oberta. Ja tenim, podríem dir que ens queda un grup dintre cicles de grau mig i cicle de grau superior, però sempre tenim tres puntes. L'última punta, podríem dir, per matricular-se serà ara, quan acabi curs, dues setmanes abans del 20 de juny. Tenim molta gent que ha visitat l'escola i ja realitza la seva matrícula definitiva, i nosaltres, el que, si és un sistema que un cop has passat l'entrevista i es considera que ets una persona per estudiar a l'escola, a nivell de que tens clar el que vens a fer, que és el que més important per nosaltres. Un cop els grups estan plens, es tanca la matrícula, per la qual jo no puc dir una data. Hi ha anys que el juny o juliol s'ha tancat i hi ha algun any que alguna plaça a setembre encara queda i alguna persona que va a recuperacions a setembre doncs es ve a matricular. Però sí que és un moment que ara ens queda l'última onada forta de matriculació, que ve a ser les últimes dues setmanes de juny.
Doncs ja sabeu que encara esteu a temps. Tota la informació de l'ESCOP a la seva web ho trobareu, escop.com, escop.com, allà trobareu tota la informació si esteu interessat en això, i poca broma, amb l'ESCOP, Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, perquè jo he estat allà i és magnífica. No estudiant, sí gaudint dels vostres alumnes, que ja són pràcticament professionals, Iñaki?
Bueno, nosaltres sempre diem, quan venen els pares i alumnes, que la forma de conèixer l'escola és venir dina. O sigui, perquè llavors veuran el que fan els alumnes de l'escola. Hi ha el restaurant de menú, el restaurant intern, el gastronòmic, que és un espectacle. I poden veure reflexats els futurs alumnes o els pares poden veure el nivell pràctic que té aquestes escoles, que ja fa anys inclús ens van denominar en un diari de molta tirada, molt important, una de les 5 millors escoles del món.
Perfecte. Doncs, Iñaki Gorostiaga, director de l'ESCOP, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
Una abraçada, cuida't.
Igualment.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo lo sobre mojado.
Atenció, heu d'apuntar aquestes dades, L'1 de juliol, al Tàrraco Arena, el 31 de juliol, al Festival de Cap Roig, a Girona, i el 18 de novembre, al Palau Sant Jordi. Estic parlant de tres dates a Catalunya de la gira. La gira del Pablo Alborán, la gira que va començar fa res i que es diu La Quarta Hoja. I el tenim al telèfon. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Buen día, pues muy bien, muchas gracias, muy contento, estoy muy feliz.
Bueno, no, hombre, no es para menos, ¿no? Es que todo sonríe, todo son sonrisas últimamente.
Todo va bien, todo va bien. Mucho trabajo, muchos encuentros con el público y la verdad que mucha felicidad, mucha gratitud el poder hacer esta gira.
Bueno, oye, ¿qué vamos a encontrar en el, por ejemplo, el 1 de julio en el Tàrraco Arena?
Pues mira, la idea es, estamos haciendo un concierto en donde pasan muchas cosas. He querido rescatar la intimidad que había en la gira de teatros que hice el año pasado, pero de pronto el hacer conciertos en grandes lugares pues te permite también llevar un espectáculo de luces, pantalla, baile y bueno, a ver un poquito de todo. La idea es hacer un recorrido por las canciones de todos los discos y del último disco también.
Y eres un veterano. ¿Qué han pasado en estos últimos 13 años desde aquel primer concierto? Creo que fue en el 2010, ¿no?, tu primer concierto.
Sí, bueno, hostia, que no ha pasado.
Ha pasado hasta una pandemia, ¿eh? O sea, fíjate tú, ¿eh?, lo que nos ha pasado, ¿eh?
Yo te digo, han pasado muchas cosas y la verdad que he podido disfrutarlas todas, lo bueno, lo malo, y sigo creyendo que hay mucho que aprender todavía. Así que la verdad que es una suerte poder dedicarte a lo que te gusta y que encima te sigas motivando, ¿no? Todos los días hay algo que aprender, todos los días hay algo diferente. Es una pasada.
Pues disfrutaremos de todos estos conciertos de Pablo Alborán. Recuerdo las fechas: el 1 de julio en el Tàrraco Arena, el 31 de julio en Girona, en el Festival de Cap Roig, y el 18 de noviembre en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, la gira La Quarta Hoja. Oye, ¿te llamaban el Antoñito Molina?
alguno por ahí sí que me llamó Antoñito Molina cuando no me querían poner en la radio.
Estamos hablando de hace 13 años, ¿eh? De hace 13 años.
Sí, 13, 14, porque era muy, muy al principio. Luego ya se subieron un poco al apoyo, pero al principio costó bastante. He de decir que en Cataluña siempre he sentido apoyo, ¿eh? A mí nunca he tenido ningún problema. Por eso creo que hay una conexión muy fuerte cada vez que voy a Cataluña, porque, no sé, es como que siento...
Aquí siempre que ha estado bien. Yo, claro, estaba mirando y digo, ostras, ¿realmente le apodaban así? O sea, fíjate tú, porque los principios siempre son duros, o sea, esto es así. Lamentablemente, hombre, o afortunadamente, pero se aprende también, ¿eh?
que para mí era un piropo, pero sí que es verdad que, claro, yo a la hora de cantar, mi madre es francesa, entonces sí, hay una gran influencia de la música francesa, nacida en Marruecos, entonces también los giros y el flamenco siempre han estado como muy presentes a la hora de cantar. Y como yo hacía muchos giros al principio, pues decían, este Angelito Molina es que no va a sonar en la radio, porque esto es demasiado, pues no sé.
Demasiado Antonito Molina, sí.
Claro.
Demasiada copla, muy parecida
y,
a la copla.
Y de repente, pues nada, luego, gracias a Dios, y gracias a Dios, no, gracias al público, a la gente, porque recuerdo perfectamente que di mis primeros conciertos, di muchos conciertos en salas muy pequeñas con mi guitarra, y la gente cantaba las canciones. Y me acuerdo que agarramos uno de esos vídeos donde la peña cantaba y fuimos a la radio con ese vídeo. Dijimos, mira cómo la gente canta las canciones sin ni siquiera sonar en la radio ni sonar en ningún sitio. O sea, la gente al final y el público es el que hizo que yo esté donde estoy.
Pues precisamente una de esas salas fue en Málaga, en Fuengirola, en la sala Gabá, que fue uno de los primeros, ¿no? Sí. Por ahí, Pablo Alborán, oye, ha sido un placer disfrutar esta conversación contigo y será un placer aún mayor verte en esta gira de La Cuarta Hoja.
Muchas gracias, de verdad, un beso muy fuerte, tengo muchas ganas de encontrarme con mi público de Cataluña y de disfrutar como siempre hemos hecho.
Un abrazo muy grande, Pablo, cuídate.
Un abrazo, chao. Que tengo, aunque te cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte.
Qué gran es el Pablo Alborán, però és que és molt gran aquest home, és molt gran. M'estaria ara mateix, ja fins al final del programa, escoltant la música, però és igual, és que tenim coses a fer i encara que tenim moltes coses a explicar. D'entrada, si teniu por a l'ocupació, doncs fora aquesta por a l'ocupació. Fora la por que t'ocupi la casa, fora la por a no cobrar el lloguer, fora la por a renunciar a la teva propietat. A Ocupes Fuera t'ajudaran. A Ocupes Fuera doncs tenen el millor equip expert en dret i mediació amb el que la teva tranquil·litat està fora de tota preocupació. Pots contactar amb ells ara mateix a Ocupes amb cada quilo, ocupesfuera.com, ocupesfuera.com amb cada quilo, o pots trucar al 93 677 49 25. 93 677 49 25. De seguida parlem de dues coses. La primera, parlarem de la Festa de la Mar, que comença demà a Calafell. Demà comença a Calafell la Festa de la Mar, la 6a Festa de la Mar. I després parlem de la Setmana Internacional dels Arxius amb la Marta González, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1, 2, 3 llamando al 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Del 8 a l'11 de juny d'aquest mes, és a dir, d'aquí res, aquest cap de setmana, doncs tenim precisament la 6a Festa de la Mar a Calafell, en aquest cas. Ja hem parlat un parell de cops d'aquesta Festa de la Mar, una d'aquestes festes xules per tot el material que veurem. Quan parlo de material, parlo dels vaixells, per exemple, que seran un dels grans, almenys per mi, perquè soc molt friqui d'aquestes coses, és un dels grans atractius veure aquests vaixells clàssics, per dir-ho. És com el que els agrada als cotxes, i veu cotxes clàssics que els agraden com eren, doncs en aquest cas, doncs tres quarts del mateix, no? Tots aquests vaixells clàssics que tindrem. Bé, la inauguració serà allà, però parlem amb el Josep Inglada, de la Festa de la Mar. Josep, com estàs? Benvingut, bon dia.
Bon dia. Mira, estem molt bé, però molt enfeinats per acabar de tancar tots els flecos d'aquesta Festa de la Mar, li diem de Catalunya, però és del Mediterrani, del Cantàbric, perquè s'han apuntat més de 90 embarcacions, i clar, tota aquesta gestió és complexa, però estem molt contents perquè els tripulants i la gent del mar, dels clàssics, del patrimoni, el que ens agrada recuperar tot el tema de les barques antigues, doncs s'hi han abocat.
Serà un bon cap de setmana. Serà un bon cap de setmana. Però a mi, si em permets, donat que parlarem més d'això, avui m'agradaria parlar de la inauguració, no? De com serà aquesta inauguració, perquè tindrem, una de les coses que crida l'atenció és la processó amb la Francisca.
El Sant Pau, substituint a la Francisca, entrarà per la bocana del port, pujarà a Capitania una cobla sardanista de 12 músics, i anirà tocant una sardana a mesura que vagi entrant cap dintre el port i que s'acosti a la plaça, no? Llavors, aquesta barca serà totalment il·luminada, amb veles, i a la davant de la plaça l'embarrarem, i els músics tocaran dues sardanes més. Llavors hi haurà la colla sardanista del Penedès, que han guanyat premis internacionals, que faran dues sardanes d'exhibició. Després tocaran dues sardanes més, i la gent, aquestes dues sardanes, podran ballar tothom. Després, amb les gralles i els tamborinets, farem un desfile de totes les tripulacions. Amb les barques que han vingut, més o menys comptem entre 450 i 500 tripulants.
A quina hora està previst començar tot això?
Dos quarts de 10 de la nit. Això serà el divendres, el dia 9, a les 9 i mitja. No? Llavors, quan toqui les sardanes al moll, que hi haurà 40 barques amarrades d'aquestes clàssiques antigues, encendrem unes piles molt potentes per il·luminar totes les veles. I llavors quedarà una cosa preciosa, una escenografia maquíssima.
Doncs gaudirem d'aquesta inauguració. Recordeu, aquest dia 9, a dos quarts de 10 de la nit, aquesta processó, que no estarà la Francisca, però estarà el Sant Pau de Sant Pol de Mar, doncs en representació, no? En aquesta sisena Festa de la Mar. Comença el dia 8, del 8 a l'11 de juny a Calafell. Senyor Josep Inglada, membre de l'equip directiu de la Festa de la Mar de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Estarem molt pendents. Tornarem a parlar abans que comenci tot això.
Molt agraït a vosaltres per donar-nos a veu, i que la gent no es perdi en aquesta Festa de la Mar, que quan parlem amb els nostres companys de la Federació i de l'Associació, aquest moment, quan s'han ajuntat tots els astres, i serà irrepetible. Veniu tots a gaudir de la Festa del Mar de Calafell i Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un bon què anar a gaudir d'aquesta Festa de la Mar a Calafell, la Festa de la Mar a Catalunya, a Calafell des de demà, dia 8, fins al dia 11. La inauguració serà el dia 9, divendres, i ja tirarem fins al diumenge, dia 11. Avui celebrem, en tot cas, la celebració també de la Setmana Internacional dels Arxius. Importantíssim. Sense els arxius no seríem les mateixes persones, eh? Almenys en qüestió de memòria i documentació. Parlem amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. O buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenos días, José Miguel. Buenos días a todo el mundo.
Oye, sin archivos esto no es lo mismo, ya te lo digo.
No, claro. ¿El archivo qué es? El archivo es orden, clasificación y evita el caos. Y además nos da pues esa tranquilidad de que tenemos todo guardado y clasificado, ya sea físicamente, ya sea en el ordenador o en nuestra mente.
Correcto. ¿Sí? ¿Sabes el primer archivo que cuando hablamos de archivos, lo primero que se me viene a la cabeza, sí, archivo de Indias?
Claro, el Archivo de Indias es uno de los más importantes que tenemos nosotros. Tenemos 80 millones de páginas. Se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí.
Para una época en la que no había ordenadores, en que todo se hacía a mano.
O sea, alguien se hinchó de escribir cosas, ¿eh?
Muchas personas. Y bueno, y luego pues hay una serie de 8.000 mapas y bueno, y dibujos que proceden fundamentalmente, pues eso, de los organismos encargados. El Archivo de Indias es uno de los más importantes del mundo y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿eh? Entonces, bueno, luego tenemos el Archivo Municipal de Barcelona, que también es muy importante y que ahora está esta semana, precisamente, con motivo del Día de los Archivos, de la Semana de los Archivos, Internacional de los Archivos, están abiertos y se pueden visitar y se puede ver y escuchar las explicaciones de todos los documentos que ahí tenemos, porque los documentos al final hacen que tengamos nuestro punto de referencia de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿eh? Porque es un poco lo mismo que nos pasa en la mente. ¿Tú cómo archivas cada día tus experiencias?
Hombre, no, las experiencias no las archivo, no llego a este nivel,
¿No?
Eso
no las
sí.
Archivas en la mente, tú las tienes, porque luego tú las recuerdas.
Si me tengo que fiar.
Con tu pareja o con tu hijo.
Si me tengo que fiar del archivo de mi mente, en fin, además la mente tergiversa muchas veces las cosas, ¿eh? No te la da, manipula un poco el recuerdo.
Porque, ¿sabes lo que pasa? Que a veces cuando uno recuerda, va recordando eventos y acontecimientos que se produjeron hace años, ¿qué ocurre? Tú vas contextualizando en la época, tú y yo estamos hablando y a lo mejor me estás contando cuando tú entraste en la universidad o cuando tú acabaste el MOOC, no sé si hiciste MOOC y...
No, me fui de FP, de GB salté a FP.
Vale, pues es igual. En los estudios que tú, en aquel momento tú lo viviste de una manera, lo tienes archivado de una forma. Pero conforme tú vas explicando ese acontecimiento, que lo explicarás más de una vez, es distinto. ¿Por qué? Porque tú has evolucionado. Y también tu contexto también ha evolucionado. Y a veces no es exactamente igual que lo que nosotros archivamos. Ahí es poco cambia, como el documento sí que es el mismo siempre, salvo que lo cambiemos y cambiemos uno por otro. Pero en la memoria sí que varía un poquito, ¿no? Entonces, claro... el archivo es la capacidad de recordar algo, ¿no? Pues eso, recordamos porque lo archivamos, ¿eh? Y además, bueno, pues recordar dicen que es volver a vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues de vez en cuando hay que recordar las cosas, no pasa nada. A veces la gente dice, qué pesado, me está recordando. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Uno si ha tenido una vivencia buena, pues ¿por qué no lo va a volver a contar, ¿no? No va
claro.
A volver a revivir, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, hay un tema de codificación, de almacenamiento, de recuperación, de todos lo que son pues los distintos recuerdos, acontecimientos, sería pues incorporar la información y registrarla. En nuestra analogía a lo que sería la mente, sería pues ponerle un código y como el nuevo libro ese que se archiva, que se cataloga y se archiva, y que luego tiene un lugar donde tú vas a buscarlo. No sé si ahora, claro, con el tema de los e-books la cosa cambia un poquito, pero bueno, todavía habrá gente que tenga libros físicos en casa, ¿no?
Yo tengo muchos.
Tienes muchos. Entonces eso es una cosa que tú más o menos, ya, no sé si lo tienes físicamente en fichas o lo tienes en físico,
no.
O lo tienes en el ordenador, pero...
La verdad es que los tengo ahí, como tengo que buscar uno en concreto, tengo un problema porque no los tengo para nada fichados.
Tienes que archivar en tu mente dónde están los libros que tú vas a buscarlos, ¿no? Entonces, porque claro, a veces, ¿qué ocurre? Que dicen los neurólogos que los recuerdos y los archivos en la mente de nuestros acontecimientos diarios y de nuestros acontecimientos ya sean personales, profesionales, son como las capas de las cebollas, ¿no? Que la capa de la cebolla externa, bueno, pues enseguida se quita. Y la última es la que cuesta un poco más, ¿no? Porque es un poco el meollito del recuerdo, ¿no? Entonces sería un poco pues lo mismo, ¿no? Que tienen muchas, muchas capas. Y eso es algo que en la mente funciona. También... Es verdad que muchos de los recuerdos que nosotros vivimos cada día, de las experiencias que nosotros vivimos cada día, clasificamos en una especie de cajoncitos mentales, como una especie de bargueño o de sifonía con cajones pequeños que vamos metiendo allí los recuerdos. Porque también hay que decir una cosa. Muchas veces tú seguramente te recordarás libros que has leído, pero habrá unos libros que no te acuerdas prácticamente de casi nada y otros te acordarás mucho más.
Sí.
No por la cercanía o no, sino porque te han impactado y porque a lo mejor... Ese libro lo recordaste varias veces, inconscientemente, ¿y qué sucede? Que ese libro lo tienes muy en mente, porque claro, cuando tú lees un libro y luego lees otro libro, el primero va quedando abajo, ¿eh? Entonces es un poco como que hay que desempolvar, ¿no? Como esos legajos que a veces vemos en los, en algunos sitios, bueno, ahora ya no, porque todo está más tecnificado y todo, bueno, está digitalizado, pero que se quedan debajo.
Al menos, ¿eh?, nos ayuda a recordar.
Exacto. Exactamente.
Marta, lo dejamos aquí. Un besazo muy grande.
Adiós.
I ara continuem. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.